Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. David Solans.
Bona tarda, són les 5, ultimàtum de només 3 dies a Tsipras perquè compleixi les seves promeses i les aprovi el Parlament grec abans d'aquest dimecres. L'Eurogrup no es fia del govern de Syriza i abans d'acceptar un tercer rescat per evitar la sortida de Grècia de l'euro, vol que aprovi les retallades. A aquesta hora, els 19 líders de l'euro tanquen l'acord a Brussel·les. Última hora, eurocorresponsal Albert Segura.
Tsipras té fins dimecres que ve 15 de juliol per complir les seves promeses, per fer llei unes reformes en IVA i pensions que haurà d'en endurir i, a més, li exigeixen més privatitzacions. És la proposta que l'Eurogrup acaba de posar damunt la taula dels líders, segons confirma el ministre finlandès Stubb. Holanda ha rebutjat l'expulsió temporal de Grècia 5 anys que havia proposat Alemanya.
No es tracta de si el Grexit és temporal o no, sinó de si hi ha Grexit o no. Siguem clars, o Grècia es manté dins l'euro o en surt. Però si en surt, Europa recularia, no avançaria. Jo això no ho vull.
Del dia D, que havia de ser aquest diumenge, en surt un altre. Dimecres que ve, un nou ultimàtum, una nova data límit. El 90% de l'acord està tancat, segons informa el govern belga, i ara els líders discuteixen els serrells amb Tsipras.
Mentrestant, els grecs continuen molt pendents del que passi a Brussel·les. Tenen, però, la sensació que els estan intentant posar de genolls. Coneguem-ne més detalls. Enviada especial de RAC1 a Atenes, Cristina Solias.
En declaracions a una televisió del país, el vicepresident del Parlament Europeu i diputat de Syriza, Dimitris Papadimoulis, ha acusat Alemanya d'intentar humiliar el govern grec amb la finalitat de fer-lo caure. No entén, de fet, com exigeixen ara demandes addicionals a canvi del tercer rescat. A Grècia estan molt pendents de les institucions europees, però tothom parla també ja de la reunió del Banc Central Europeu de demà, en què ha de decidir si dona aire al sistema bancari grec. El govern d'Atenes ja va dir que la liquiditat estava garantida fins dilluns a la nit, és a dir, demà a la nit. El ministre d'Economia, Yorgos Estatakis, també va confirmar ahir que si hi ha acord, els bancs potser apugen la persiana en els propers dies, però que el control de capitals, conegut com el corralito, no es podrà aixecar com a mínim fins d'aquí a 2 mesos.
Més qüestions. El PP treu ferro a l'àmplia victòria que atorguen les enquestes a la llista única per la independència. Segons el sondeig que publica avui La Vanguardia, obtindria la majoria absoluta al Parlament amb una forquilla d'entre 68 i 72 escons. Per Alicia Sánchez Camacho, però, no n'hi ha prou amb la majoria absoluta per fer una cosa com la independència.
La gran majoria els hi donen 70, 71, 72 diputats els que més, que és
superarien
aquesta que els
majoria,
hi dona 55. Però fixis, sí, bueno, però amb aquests diputats, amb aquest nombre de diputats, no es podria ni modificar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I alguns volen fer el trencament amb Espanya i el trencament i la divisió de la societat catalana quan no hi ha una majoria excepcional. Amb les coses de menjar no juga.
Ho ha dit el 324, l'enquesta de La Vanguardia pronostica una patacada del PP. Si s'enfrontés a una llista unitària per la independència, trauria entre 7 i 9 escons, molt lluny dels 19 que té ara, i si els partits sobiranistes anessin per separat es quedarien amb 9 o 10 diputats. I el conegut narcotraficant mexicà Joaquín El Chapo Guzmán s'ha escapat de la presó per segona vegada. Ho ha fet a través d'un túnel d'un quilòmetre i mig que el conduïa a un domicili. El Chapo és el capo dels càrtels Sinaloa i l'any 2001 ja es va escapar d'una presó d'alta seguretat. Les autoritats mexicanes han desplegat les forces de seguretat i l'Agència Antidroga dels Estats Units ofereix fins a 5 milions de dòlars per informació que pugui ajudar en la seva detenció. I ara els esports. Amb l'Oriol Pablo.
En joc la final del torneig de Wimbledon entre Roger Federer i Novak Djokovic. El serbi s'ha adjudicat el primer set, però Federer s'acaba d'apuntar al segon, al tie-break, per 12 a 10. Per tant, ara mateix partit empatat a un set quan tot just comença el tercer set. El Tour de França s'està disputant la novena etapa, una contrarrellotge per equips de 28 quilòmetres. L'equip astanà de Vincenzo Nibali està marcant el millor registre amb 32 minuts i 50 segons. Ara mateix han pres la sortida a tots els equips. L'Sky defensa el liderat de Chris Froome. En futbol, el Porto ha oficialitzat fa només uns minuts el fitxatge d'Iker Casillas, que aquest migdia s'ha acomiadat del madridisme en una compareixença al Santiago Bernabéu. El porter de Móstoles signarà per 2 temporades més una tercera d'opcional. I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya per davant de Dani Pedrosa i Valentino Rossi. En moto 2, victòria pel belga Xavier Simeon, Johan Zarco ha sigut segon i Alex Rins tercer. I en moto 3 ha guanyat Dani Ken. No hi ha hagut cap pilot català al podi.
I el temps, la tarda continuarà assolellada i càlida amb moltes temperatures que a l'interior es mouran entre els 32 i els 36 graus. També hi haurà nuvolades al Pirineu, on cauran com a màxim 4 gotes i bufarà tramuntana a l'Empordà. La setmana començarà amb sol i calor encara més intensa. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al punt de les 6.
RAC 1. Soc Sebastià Darbó, l'autèntic. A l'hora que m'escolteu, no importa. L'important és que el dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, sintoniseu RAC 1, on Misteris es fa present. És l'hora del misteri, de la màgia, de l'ocult i tot el món fantàstic.
Misteris amb Sebastià Darbó.
Dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, teniu una cita amb Misteris i amb RAC 1, on tots som 1. Fantàstic.
Ah. Així sona, reconcentrat.
Ah, vale, vale.
Pendents a aquesta hora de la reunió del Consell Europeu que ha de començar en uns minuts a Brussel·les, concretament a les 6. Els líders de la Unió esperaven avui un primer pas de Grècia després de la victòria del no al referèndum de diumenge. De moment, però, els grecs no han portat cap mesura concreta, és a dir, s'han presentat amb les mans a la butxaca. Així que haurem d'esperar, molt pendents, el que passi a partir de les 6. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i professor de la Pompeu Fabra, el professor Xavier Salai Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Bona tarda.
Bé, no sé si el professor Xavier Salai Martín és optimista amb aquesta nova negociació que comença aquesta tarda o és pessimista. Ens feia vostè, abans d'aquesta trucada, un anàlisi de diversos escenaris. Vostè és optimista o és pessimista?
A veure, jo no sé, aquí tothom té molts interessos, no sé ben bé com acabarà, però, òbviament, i això que diré ara és una trivialitat, hi ha dos escenaris. Un és que hi ha un acord i l'altre és que no hi ha acord. El primer escenari és que hi ha acord. Aquí tothom té interès en que hi hagi acord. A Europa no li interessa que Grècia surti de l'euro, a Grècia no li interessa sortir de l'euro, tothom té interès, malgrat que tothom ha estat dient, malgrat que els europeus han estat amenaçant, dient, no, si voteu no, sortireu de l'euro per los siglos de los siglos, això no passa, els europeus, fixeu-vos que han canviat tots d'opinió i ara de sobte tots volen negociar, per què? Doncs perquè els interessos, un cop s'ha votat que no, és que segueixi dins de l'euro. El que passa és que seguir dins de l'euro i negociar vol dir que tots han de cedir. Els europeus han de donar més calés a Grècia perquè els bancs estan sense liquiditat, els grecs han de cedir, diguem, fent algun tipus de reforma, encara que la gent hagi dit que no volen cedir a Europa, però si s'ha d'arribar a un acord, els dos hauran de cedir una miqueta. L'alternativa, òbviament, és que no arribin a un acord, i és possible que no arribin a un acord. És possible que els alemanys o alguns europeus estan dient, escolta'm, els grecs tenen tot el dret a decidir les polítiques que volen fer, i ja ho han decidit, el que nosaltres també tenim dret a decidir no donar-los calés. Si passa això, fixa't que aleshores Grècia només pot gastar, el govern grec només pot gastar més del que ingressa, si algú li presta. Perquè fins ara ningú li presta. Els únics que li prestaven eren els amics d'aquests europeus, la resta d'Europa, i els europeus diuen, ja no us prestem més. Teniu dret a decidir les vostres polítiques, nosaltres no us prestem, aquí us quedeu. Aleshores, fixeu-vos que, clar, el govern grec aquí podria patar, perquè gràcies o per culpa de la crisi doncs no ingressen lo suficient, no tenen prou ingressos per pagar la despesa, i aquí és on comencen els problemes per Grècia. Si tu no tens prou calés per pagar tota la despesa, doncs has de gastar menys. Si tu gastes menys, òbviament comença una crisi, la despesa pública baixa, han d'acomiadar treballadors, no pots pagar pensions, els pensionistes no poden comprar carn, comença una espiral que degenera amb una crisi catastròfica, o bé, el govern paga amb uns vales. És a dir, el govern emet un vale que diu, jo no, aquest treballador no li puc pagar, aquest pensionista no li puc pagar perquè no tinc calés, ningú em presta, I el que farem serà donar-li un vale de 1.000 euros. Això vale per 1.000 euros. Aquest senyor, el treballador, agafa aquests 1.000 euros, se'n va a la carnisseria, i la carnissera, doncs, accepta els 1.000 euros, però diu, escolta, només d'això jo només ho valoro amb 400, perquè, clar, aquest govern és insolvent, no em pagarà, i fixa't que aquest vale de 1.000 es transforma en un vale que només val 400. La carnissera agafa aquest vale i compra, se'n va al restaurant, o se compra benzina, etc etc. I aquests vales comencen a circular per tota l'economia i, de fet, comencen a ser diners. I aquests diners, això és una cosa, per exemple, que va passar a Argentina. Quan a Argentina va acabar la dolarització, el govern va emetre uns paperets que es van dir patacones, i aquests paperets van començar a ser la llavor que va donar lloc a la nova moneda. Doncs això és segurament el que acabaria passant a Grècia. Es començaria amb la llavor, que serien aquests patacones o gretacones, o no sé com es dirien. Això començaria a circular com a diner, i en pocs mesos o anys, doncs això es convertiria en una nova moneda, que seria dracma. Mm. I, per tant, Grècia acabaria sortint de l'euro.
Però, professor, no es podria crear directament la moneda? S'ha de passar per aquests paperets, aquests vales?
Sí, pot ser. De fet, això seria crear una nova moneda. Una moneda és com vales, eh?
Sí, allò paga el portador, el Banco d'Espanya paga el portador 100 pesetes.
Sí, sí. Seria una mena de vale. El que passa és que ara mateix els vales no els pot fer el govern grec perquè els fa el Banc Central Europeu. Tots ens hem posat d'acord que abans sí, que cada país podia fer els seus propis vales. Espanya podia fer uns vales que es deien pessetes i Grècia fer uns vales que es deien dracmes. Però de sobte vam dir, no, els països ja no poden fer els seus propis vales, ara els farà els europeus, el Banc Central Europeu. Fer uns vales grecs seria anar contra les normes, però com que els europeus ja haguessin dit, recorda que estem a l'escenari número 2, que els europeus diuen, aquí buscareu vosaltres, feu les vostres pròpies polítiques, gasteu el que us doni la gana, poseu els impostos o no, feu el que us doni la gana, l'únic que nosaltres triem no ajudar-vos. Aleshores, en aquest escenari en el que queden aïllats d'Europa, ells tornen a fer els seus propis vales, que efectivament, senyor Marcelí, és una moneda, és una moneda nova.
Claro.
I jo crec que la farien directament, només començar la farien. El que passa que Europa, el Syriza, ha dit que vol mantenir-se dins de l'euro. I clar, mantenir-se dins de l'euro en aquest escenari número 2, mantenir-se dins de l'euro quan els europeus no t'ajuden, vol dir que tu has de poder pagar les factures, i si no pots pagar les factures amb diners normals, has de crear els teus propis diners. I per tant, aquest és un escenari que jo crec que no beneficia a ningú, però que és possible. És possible perquè hi ha gent a Europa, hi ha alguns alemanys que diuen, escolta'm, els grecs ens estan prenent el pèl, que els bombin, i si volen triar les polítiques, que les triïn, però que no ho facin amb els meus diners. I alguna gent a Grècia que també diu el mateix. Per tant, és possible que es doni, malgrat que jo crec que l'escenari més probable segueix sent l'1. Malgrat les baralles, malgrat que han estat tot el cap de setmana els alemanys i els europeus i el Rajoy, tots dient, si votais, estaréis fuera de l'euro por los siglos de los siglos, malgrat totes aquestes amenaces, ara mateix veiem que sembla que tothom vol negociar i, per tant, jo crec que al final s'arribarà a un acord. Encara que sembli impossible, jo segueixo confiant que l'escenari més probable serà l'acord.
Escoltem el que deia Juncker abans del referèndum.
Je dirais aux Grecs que j'aime profondément.
Jo vull dir als grecs, un poble que estimo profundament, que no s'han de suïcidar per por de la mort.
Il ne faut pas se suicider.
No s'han de suïcidar per por de la mort. Han de votar sí. Un no, independentment de quina sigui finalment la pregunta, voldria dir un no a Europa.
En canvi, avui Jean-Claude Juncker el mateix ha canviat el discurs i ha descartat l'adeu de Grècia de l'euro.
Hauríem de deixar de banda el petit ego i fins i tot el meu gran ego. Hem de centrar-nos en la situació que tenim per davant. Jo crec i sempre creuré que s'ha d'evitar un Grèxit. Estic en contra de la sortida de Grècia de l'euro.
Qui atribueix, professor, aquest canvi radical, en fi, de discurs abans i després del referèndum?
A veure, aquest és un problema que d'alguna vegada l'hem parlat en aquest programa. És el problema que s'anomena la inconsistència temporal. És el problema del pare que li diu al fill, quan el fill diu que vol marxar de casa, diu, si marxes et tallaré els calés, si marxes diguem, seràs pobre, si marxes li diré a tots els meus amics que no et contractin, eh? Això ho fa, fa aquestes amenaces, perquè espera que el fill li agafi la por i es quedi. Però un cop el fill marxa, un cop ja és inevitable, un cop ja és irreversible, fixa't que el pare surt perdent més que el fill, i aleshores el pare canvia d'opinió i diu, escolta'm, com a mínim vine a casa els diumenges a fer la paella. Aquest problema, que s'anomena la inconsistència temporal, és un problema que està per tota l'economia. De fet, jo l'he explicat en el context de la independència de Catalunya. Abans de que es produeixi el referèndum català, que tots els europeus van dient, i els espanyols, estareis fuera d'Europa por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Un cop es produeix la independència, canviaran tots d'opinió. I això és exactament el que hem vist a Grècia. Per tant, d'alguna manera, aquest canvi d'opinió d'Europa, del president, no sé què, el Juncker és el president de la Comissió Europea. Ara,
correcte,
no?
Sí, sí.
Doncs, el president de la Comissió Europea, que sempre diu, si es voteu, que us farem fora de l'euro, el dia després del referèndum ha canviat d'opinió. També ha canviat el de Guindos, fixeu-vos. També ha canviat alguns ministres, no tots, alguns ministres alemanys.
Avui, tot fins i tot, Manel Valls també avui parlava d'insistir en evitar la sortida de Grècia de la zona euro.
La France. França està fent i farà tot el possible perquè Grècia es quedi a la zona euro, perquè el seu lloc és aquest, és a dir, el cor de la construcció europea.
La construcció europea.
Correcte. O sigui, tota la gent que durant el cap de setmana amenaçaven, ara han canviat màgicament d'opinió. La raó és la inconsistència temporal. Abans de fer-ho, abans del referèndum, les seves paraules no eren veritat. Eren simplement una amenaça per condicionar el vot, per obligar els grecs a votar sí. Un cop els grecs han votat no, tota aquesta gent canvia d'opinió i, de sobte, ara demostren el que realment els interessa, que és que no surtin de l'euro. No li interessa ni a Europa ni a Grècia, i aquest canvi sobtat d'actitud jo crec que, diguem, no hauria de sorprendre ningú. És una cosa que nosaltres en aquest programa l'hem explicat mil vegades, en un altre context, en el context de Catalunya, i de fet, si se'm permet aquí fer l'analogia, jo crec que es podria dir que el gran derrotat del referèndum de Grècia ha estat l'estratègia de la por del govern espanyol, perquè ara ja als catalans els ha quedat flagrantment clar que totes aquestes amenaces de que us echaremos d'Europa por los siglos de los siglos és un grandíssim farol.
Professor Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i perdoneu no haver pogut venir a l'estudi avui, però no estava fora.
Un plaer i un luxe, com sempre. Moltíssimes gràcies, repeteixo. Bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Reconcentrat. La Generalitat informa que aproximadament una de cada 5 persones fa un consum de risc d'alcohol sense ser-ne conscient, ja sigui bevent poc cada dia o grans quantitats esporàdicament. Planteja't si pots beure menys. Limita els dies en què beus alcohol, no en beguis fins al dinar, escull begudes de baixa graduació, combina'l amb begudes no alcohòliques, beu fent glops petits i no prenguis begudes alcohòliques per satisfer la set. No has de beure si ets menor de 18 anys, estàs embarassada o alletant, prens medicaments que interactuen amb l'alcohol, ni si has de conduir, treballar en llocs elevats o amb maquinària perillosa. Recorda que amb l'alcohol, menys és més. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Aquest estiu descobreix l'app que et canviarà la manera de viatjar per autopista. Amb Autopistes en Ruta tens tota la informació del trànsit a la mà.
A més, planifica't les rutes,
crea alertes de trànsit,
reporta incidències,
localitza el teu cotxe
i molt més.
Amb Autopistes en Ruta tot és més fàcil i més segur. Descarrega-la gratis per iOS i Android i planifica't les escapades d'estiu amb la companyia del millor copilot.
Aquest estiu gaudeix de la millor música amb el Club Vanguardia.
Amb un 50% de descompte als concerts del Festival Portal Blau i el Festival Arts d'Estiu.
Un 25% de descompte al Festival Santa Florentina a Caldes d'Estrac. Un 20% al Festival de Torroella de Montgrí i els concerts de Mas Sorrer. Un 15% al Festival Porta Ferrada. Els concerts de guitar BCN, els del Festival Sons del Món...
Què dius? Encara no n'ets subscriptor? Truca ara al 902 53 53 00. Tenim una oferta per tu. Aquest estiu descobreix l'app que et canviarà la manera de viatjar per autopista. Amb Autopistes en Ruta tens tota la informació del trànsit a la mà.
A més, planifica't les rutes,
crea alertes de trànsit,
reporta incidències,
localitza el teu cotxe
i molt més.
Amb Autopistes en Ruta tot és més fàcil i més segur. Descarrega-la gratis per iOS i Android i planifica't les escapades d'estiu amb la companyia del millor copilot.
RAC 1. Jo tenia una petició, a veure sí. si és possible.
Un cop més a RAC 1, tot és possible.
Tenim una trucada, bona tarda.
Bona tarda.
Amb alegria, amb optimisme.
Claro que sí, claro que sí.
De dilluns a divendres, de 2:15 a 3:15 de la tarda, amb Elisenda Camps,
sí?
fent realitat les peticions de l'audiència.
Estem mirant per tendes, per internet i tot això, i no trobem res.
Estic buscant un recital de l'Alejandro Olló, de poesies de García Lorca.
Cap pregunta sense resposta al Tot és possible.
Us escolto per internet normalment i, si no, després a la nit.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC
concentrat.
Sí, ara sí. Sí, sí, sí.
Què tal? Com esteu? Abans de res, gràcies per acompanyar-nos. Hem escoltat fa un moment, en aquest cas, la proclamació de les candidatures sí. i no hem sentit la candidatura del Gat Negre. Per tant, tenim una mala notícia pels oients, i és que el Gat Negre no passa el tall. Oh!
De veritat.
Una mà negra. Una vegada més.
En cap moment han estat... És que no estan dimensionats. No han estat dimensionats.
Perquè s'ho descuidat, perquè nosaltres vam portar... Tu vas, te'n vas encarregar tu.
No, jo no.
No, te'n vas encarregar tu, que em vas dir que havies anat tu.
Però si no hi vaig anar jo.
Però si em vas dir que havies
anat... Però si hi havia Mercadillo, que havia de comprar unes
plonges. No, vas anar,
m'ho vas dir.
Ja ho porto jo, te vaig donar totes les
compretes. No, jo te les vaig deixar al portal de casa.
Com sempre, una mà negra actuant d'improvís i sota mà per impedir que la candidatura del Gat Negre estigui present. Però no cal patir, perquè imagina't el cas que es doni...
Ja està solucionat.
...les circumstàncies, que hi hagi molts vots del Gat Negre...
Que hi seran.
Que hi seran.
Perquè les papeletes hi seran.
Automàticament...
No, les papeletes ja no les poden presentar,
no, igual,
perquè ja ha passat
igual.
El termini.
No, és igual.
S'han proclamat les candidatures i vostès no hi són.
Per bueno, tant,
però si la gent vota Gat Negre...
Tampoc està la Franco i bien que no votaron.
Exacte.
Pues lo mismo nosotros.
Si tu... Com? Ara passa, no. Si tu
claro,
fossis soci...
No,
és que no s'hi poden presentar les eleccions.
Perdó un segon. Si tu fossis soci i anessis a votar i posessis Gat Negre...
És una... És una papereta invalida.
No, perdona.
T'equivoques de mitja mitja.
És com si, per exemple, vostè va a votar i posa en la papereta posa Barney i Flappy. No... O sigui, no està acceptada.
Qui?
Ha vingut al cap, ara.
Quins records,
Barney i Flappy.
No sé qui són.
Què s'han fet de Barney i Flappy?
Eren dos esquirols, no?
Sí.
No sé, que anaven a buscar nous.
Sí, sempre. Si fan fàcil, el que fan sempre. Els esquirols van a buscar...
L'argument era molt pobre.
Sí, Barney i Flappy.
Però tinc un capítol que es diu Un gatito és una ardilla.
Però en quin idioma?
A sobre eren tontos.
En castellà.
A veure si podem punxar el capítol.
Ai, no suposo,
veig que, com que teniu interès en
Barney i Flappy... Ai, no, calla, que això serà la millor en alemany,
Per això dic que potser és en alemany, però...
Estic tornant a la infància.
És igual, com que acabarem sent una província alemana, doncs ja així anem agafant el fil. Mira. Aquesta és la cançoneta.
No, que és l'endres per assinar.
Però que és tot cantat, el capítol?
No, això és l'entrada.
Escolta, una mica paciència, Peyu,
No et desmadures per cenar.
Senyor Marcelí, calli. Que no sentim la cançó, sinó. Perquè les cantes... Silenci! La careta és curta.
Sí. És que només hi havia un canal.
Però ara ja ve el...
Ara sí.
El solo de guitarra.
Ara el titular. Segur que era el titular del canal.
Barney i Flappy.
Clar.
Barney.
Barney,
no ho havia vist, això.
No
Sempre has de recordar la teva edat, últimament.
No hauràs posat, Montse, la part de, del final.
Home,
del, del
un gatito és una ardilla.
No, 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 que és una ardilla.
Però principalment molt llarg.
Te la saps?
Molt fort, això,
eh? Vinga, això comença.
Ara, ara. La música una altra vegada.
Quina melancolia.
És tipus Heidi.
Sí. Nueva Jersey.
Mira el què?
A este de los Estados Unidos.
Nueva Jersey.
Cerca de Canadá. La gente trabajaba en los campos salpicados de lindas flores. Porque la primavera había entrado.
Quina riquesa salpicada.
En una casa de campo cerca del bosque vivía una pequeña ardilla.
Ara dins la masia, ja, dins la casa.
Fa caure tot, les olles, els plats... Perquè persegueix un ratolí.
L'esquirol?
L'esquirol persegueix un ratolí. Entra dins els cànons normals
de... Hauria de ser el gat, en principi, normalment.
Però no, no, això és diferent.
Ah, val, val.
El capítol es diu l'ardilla és un gato.
No, un gatito és una ardilla.
És el mateix, és el mateix. Però clar, si persegueix una rata, és un gato, una ardilla.
I ara s'estan perseguint per dins la casa.
Jo ja m'he perdut, hem tant diàleg.
No, és com Tom i Jerry, però...
Ai, on està?
Aquesta que hem escoltat, aquesta senyora que fa de Barner o Flappy, és el...
L'esquirol.
L'esquirol en qüestió.
Molt bé.
Passa que clar, la veu la fa una senyora.
Adéu.
Adéu. Adéu. Clàssic, clàssic de RAC1.
Ratolí de un despertador i ara fan caure el despertador.
Mira, sona el despertador. Divertit.
S'amaguen al cau.
És trepidant, aquest capítol, eh? Ui, ai, ui.
Sal, si eres valiente. Sal, si eres valiente.
Que ben doblat, eh?
Banner, ensenyar que els
Banner, d'on estàs?
El senyor.
Per tant, ella és Flappy, eh? Està buscant a Barner.
Però què, eren dos homes o dos dones?
Dos esquirols.
Són dos ardillas.
Banner i Flappy.
Si eren dos nois, no, Banner i Flappy? No sé. O Flappy era noia, no me'n recordo.
Ja tornen a cantar, eh?
Sí, bueno, quant dura el capítol?
Així 50 minuts.
10 minuts.
Estava a punt d'atrapar aquest ratón.
Veieu-ho tot, veieu-ho tot.
Estat a punt d'atrapar la rata.
10 minuts de capítol n'han fet 4 de careta, eh? Vull dir que també...
Però, perdó. Ah,
hi ha foc a prop de casa.
Què dius? Ah, què dius ara, això?
Estarà en afiento.
Com Catalunya,
estarà en afiento. Jo no me lo pierdo.
Que está en fuego, está haciendo fuego,
sí,
está quemando
algo. No se lo pierde. El fuego no se lo pierde.
Vegi, vegi.
Esquirol rostit.
Et dic una cosa, ensenyar als nens que els animals parlen és una equivocació, eh?
Ah, sí? Per què?
Home, perquè no parlen. Després deuen pensar que el seu gos és mut o algo, saps? El portaran al veterinari.
Hi ha foc.
Sí, hi ha foc.
Què serà esto?
Què és esto? No sap què és.
Sap què és el foc.
S'ha cremat.
Ja es veia. Des que s'ha vist el foc, que hi havia foc, ja es
no
veia
que... No te metes, que si los vas escampar tu, burra, hi ha un esquirol més
ruc. Com a Montserrat, que li van encendre el foc. El conill li van encendre la cuina, va corrent i van cremar per els boscos. Ja me'n recordo. Va ser horrible. I ara està Catalunya, ho han dit, eh? Catalunya està en perill, igual que
l'any 94. El ritme del... Perdoneu, eh? El ritme del...
Ara s'ha trobat una granota.
Ai, mira.
Si no es fa res, passem a altres coses, perquè tenim una llista única pendent, tenim altres qüestions a tractar, que no Barner i... Banner i Flappy.
Barner, si es crema, sí que es dirà Barner.
Sí, Barner. Sí. Bé, amb el vostre permís...
Faci, no estigui.
Barner
i
Flappy.
Acaba de trobar el gat.
Sí.
Ah, no, un gos.
Oh. El muntatge musical Xavi Alujas. A la producció Xenia Lobo i Àfrica Pallero, els guions Montse Llussà. Montse, bona tarda.
Bona tarda. Per això del Barça seria Oliver i Benji, el que aniria
sí,
bé.
Sí, sempre la cosa va per parelles. Batman i Robin i la Guàrdia Civil.
Oi.
Marta Cailà, Emma Xalà, Frank Domènech i Albert Bassas amb els esports. Avui la col·laboració d'Oriol Cruz.
Bona tarda.
Marc Serra, senyor Buigues, bona tarda.
Bona tarda.
Eduard Biosca, senyor Mirgili, bona tarda.
Bona tarda.
I avui els nostres analistes de Guàrdia, Quim Morales. Quim, bona tarda.
Bona tarda.
Hola. Pello, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, tu.
Hola, tu.
Hola, tu.
Ole, ole. És la publicitat subliminal del teu llibre.
Sí, gràcies.
És la manera de...
S'agraeix.
De posar aquí el...
Al final hauré de pagar per venir. Entre el restaurant, la secció
no
del programa.
No ho diguis un cop més, perquè em consta que algú pren nota i després parlarà amb tu i dirà allò que has dit per antena,
vale.
Apliquem-ho.
Correcte.
El Màrius diu que no ha plorat mai tant com amb Jackie Nuka.
Oh, Jackie Nuka.
A veure, busquem-ho.
Jackie
Nuka.
Jackie Nuka.
Ja tenim el capítol, eh? Veig que avui farem poca feina. Ara, Jackie Nuca.
Vagabundo y feliz está que se va por el mundo.
Se va por el mundo.
Està feliç que se'n va pel món, eh?
Les lletres també estan treballades.
Sí, la rima perfecta.
M'has recordat el meu pare amb l'error que has comès de Nuca i Luca, perquè el meu pare sempre es pensava que Doraemon era Don Aimon. Un senyor que es deia Aimon i el tractaven de Don.
Don Aimon.
Don
Aimon. Silenci, que ens estem parlant de la cançó, eh?
A l'índice de Don Jones, el Don Jones també s'indice, eh? Don Jones.
Si pot callar, ho agrairia. Si no, treuré la calafricó.
On vivia Jackie Nuca? En el bosque
de Tallac.
Molt bé.
Sí, però es compara, això.
A prop de Vanity Flappy.
Les caretes trobo que són...
curtes.
Són eternes.
És que no podies fer tapping.
Estem esperant que comenci el capítol.
Sí, clar.
Són igual que la Heidi, són els mateixos dibuixos, eh?
Amb més pèl.
De moment surten uns nens, un nen vestit d'indi i un altre de vaquera.
Sí.
La careta és... Calli. Però has posat el long play o...?
Diu para los peques, Jackie Nuca.
Jo crec que és la cançó, eh?
Que no podem... No...
És la cançó, és la cançó.
Calleu.
Ara.
La muerte de Grizzly.
Ai.
Mira.
Després de les rialles venen les poralles. Venen la muerte de Grizzly.
Sí, sí, es potrà tot.
Piquen.
Mira,
¿qué ruido es ese? ¿Qué
son los
cazadores?
¿Qué ruido es ese? Es lo que
está picando.
¡Grizzly! ¡Huye!
Ya es muerta, ya es muerta.
Ya está.
Ja han pelat...
Ai, que és el ocell de mi papà.
Serà sa mare. És sa mare.
Mare d'ella.
La mare de Jackie.
No m'estranya que aquest oient plorés, eh? Perquè això ja és la mare de moment morta i això ja és un desastre.
Seguro que es callan.
Seguro que es callan.
Suelta los perros.
Aquests són els dolents.
Sí, els que són els dos.
Grizzly,
huye! Que la fa marxar.
Clar. Sí, sí, Grizzly huye, en principi s'entén que la fa marxar, sí. No li diu, ven que te van a...
Ven que te volar.
Que vas a ser una alfombra estupenda.
¿Por qué, mamá? ¿Qué pasa?
Los hombres vienen hacia nosotros.
Ah, ay. Que esta es veterana, ¿eh? Que esto
doble hora.
Los hombres vienen hacia nosotros.
Vámonos, deprisa.
Vamos. Deprisa.
No hi ha cosa que faci més il·lusió amb un doblador que li comencis a treure personatges que no ha doblat.
No l'he fet jo.
I li diguis, vas doblar? No, aquest no l'he fet jo. Bueno, Jackie Nuca...
Fa molta pena, jo penso que ens podem estar
liant. Estan matant la mare amb aquesta música.
Ara la mataran, sí.
Ai, no.
Perdoneu, hi ha un tema molt més interessant. Hem estat amb Barney i Flappy, Banner, Jackie Nuca, i tenim la llista aquesta, la llista de la compra única, obturada, que ens estan esperant per explicar-ho.
I van Banner i Flappy a la llista única, eh?
Perdoneu, perquè a tot això jo, de reull, vaig mirant el canal 24 Hores, que estan fent un reportatge de càmpings que m'està interessant molt. I de motor... d'aquests motorhomes, eh?
Sí, autocaravanes.
Autocaravana.
Atenció al reportatge.
Mira que surt allà la playa.
Ara ja no...
S'ha acabat el reportatge.
Va, no, que arriba a l'altre lloc.
Estas playas atraen a turistas y amantes del deporte. Y desde hace años también autocaravanistas. Continuamos la grabación. Y justo en medio del rodaje nos interrumpe un vecino indignado. Una opción que en el resto de Europa hace años que funciona.
Sí, pero que no duerman aquí. Yo vivo ahí.
Sí.
Donde está la bandera esa amarilla. Soy un privilegiado. Si no fuera por esto. Esto es un paraíso. Pero sin ángeles. Va a ver usted la diferencia de yo ver el mar a ver todo este mojón.
¿Y cuando usted vino ya estaba un poco el tema vacío?
No,
ha ido
estaba,
cambiando?
Esto lleva así 20 años.
En septiembre me quedé aquí a dormir y me he hecho una multa del medio ambiente, vamos.
¿La Guardia Civil?
Ambiente.
¿Cuánto?
Pues pagué 60 euros. Y nada, me despertaba a las 6 de la mañana por ahí.
Interesante el reportaje también.
Bien aparcado, bueno, estaba en el aparcamiento que hay justo aquí en Barrio Baquero.
Pero parece ser que las multas no son disuasorias, vaya.
No, la verdad es que no, porque el viento tira, el deporte y aquí...
El viento tira.
He pagado aquí, he pagado en Ibiza, bueno, he pagado en...
Si em permeteu...
Faci,
que estava venint aquí de raó. El Jack i Luke acabat? I les vecines?
No, jo ho he parat perquè em sabia greu. No.
Mira, ara surten a dins la caravana amb tota la família,
Mira, mira, que lujo.
Mira que si està bé aquí, Quines vacances.
Aquí està previsto construir un estacionamiento donde se prohibirá aparcar durante la noche. El concejal de turismo nos explica que será una manera de acabar con las acampadas.
¿Por qué creemos nosotros que es acampar ilegal? Porque están durmiendo en un paraje natural donde no se puede, pernoctar, ¿no? A nosotros nos parece perfecto que la gente esté aquí. Que
Ayuntamiento de Tarifa,
Un montón de caravanas estén aquí durante
el día. Si em permeteu, vaig a coses més properes. Anem cap a la llista de la societat civil. Sabeu com va, això?
Més o menys.
Ja l'he perdut,
La llista. Sense polítics en actiu. Sense polítics en actiu.
Aleshores, que anem a buscar? Jordi Pujol?
Ah, exacte. O que dimiteixin els d'ara i ja es poden presentar. Ah, si Junqueras dimiteix avui, es pot presentar en aquesta llista la setmana que ve.
Serà transversal o no?
No ho sé, ara ens explicarà Marc Martínez Amat, cap de política dels serveis informatius de RAC1. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola,
des del Parlament de Catalunya es farà 5 cèntims per començar d'aquesta proposta d'una llista única sense polítics.
Sí, és una proposta més, de fet. Encara no està definit si serà la definitiva, perquè encara n'estan parlant i ho porten molt discretament.
Molt discretament, perquè cada dia coneixem la proposta, realment sí que és discret.
Molt discret, sí.
Molt discret, sí.
Almenys aquesta era la intenció que
teníem. Sí, no, es porta bé, perquè cada dia tenim una proposta diferent i és discreta, perquè la sabem tots, vull dir que es porta molt discret.
Sí, doncs la proposta aquesta en qüestió, que ahir la CUP va esbombar aquí al Parlament, l'última, la nova, és de fer-ho, per dir-ho d'alguna manera, que s'entengui, a dues voltes.
Per tant, si la CUP l'esbomba, ja no vol que sigui discreta.
Ja no vol que sigui discreta, no, clar, a partir del moment que la fa pública...
No, per això dic, com que tu dius que la porta molt discretament, ve la CUP i fa el bocamoll i ho explica a tothom.
La negociació, perquè no sabem què acabaran acordant, ni qui va a aquesta llista, ni res, no?
Ja.
Forcades.
Ja veurem. En tot cas, ells el que diuen és anem a fer una llista sense polítics, perquè el dia 27 de setembre, una llista que es digui, no sabem el nom, no? Però que clarament digui sí a la independència, per poder comptar estrictament quanta gent està a favor de la independència el dia 27 de setembre, per poder fer el referèndum que no s'ha pogut fer a través d'aquestes eleccions. I que després, els que entrin com a diputats, que no seran polítics, per tant, el nou Parlament no investeixi cap president de la Generalitat. És a dir, el procés lògic és... fem unes eleccions, triem un Parlament i el Parlament vota un president de la Generalitat. La proposta de la CUP, que Esquerra li ha donat suport, és no triem un president de la Generalitat després. Per què? Per què no? Perquè així, si no hi ha nou president, podem tornar a convocar eleccions. Si el Parlament triés un president, hauria de passar com a mínim un any fins que es poguessin tornar a convocar eleccions anticipades.
Però aleshores?
I en canvi...
Les acabem de fer.
Clar, però la CUP el que diu és, si aquestes eleccions han de servir com un referèndum i els del sí hem d'anar junts, d'acord, anem junts per poder comptar només, per poder sumar la gent, el volum de gent que vol la independència. Però només per això, no per fer un govern junts, ni per després pactar un programa de junts, sinó que la CUP diu, nosaltres no ens entendrem amb CiU de cap manera. L'únic que podem anar junts amb ells és ben bé a l'hora de votar, perquè es voti que sí. Després s'han de fer unes altres eleccions immediatament després, per poder anar cadascú amb el seu programa, un altre cop amb llistes amb polítics, i que allà llavors es triï si té més pes la CUP, si en té més Esquerra, si en té més CiU, i llavors i els altres partits, està clar, i després d'aquí es faci una constitució, diguem, unes eleccions constituents.
I quan és l'altre, quan és?
Ells calculen, clar, el que diuen el reglament...
M'ho he d'anar apuntant perquè ja són dos caps de setmana que també anirà la merda aquesta gent, saps què vull dir?
No, ells calculen que seria en qüestió d'uns 3 mesos o així.
3 mesos? Però per què?
3, 4 mesos.
I aquests 3 mesos què farem?
Perquè, clar, com que... perquè tot va... depèn del que diu el reglament del Parlament.
Això és una proposta, no? Sí. És una proposta,
sí.
I Esquerra ja ha donat el vistiplau a aquesta proposta.
Esquerra ha dit que ells encantats d'en qualsevol manera. La seva idea era fer un govern de concentració, diu, però si no hi ha govern, doncs també ens sembla bé.
I ara qui faltaria per dir que sí? I ja es tira endavant, això?
Ara cal Convergència.
Ah, Convergència.
Sentirem què en diu Artur Mas aquest vespre amb en Cuny, que té l'entrevista a 8TV.
Té entrevista aquest vespre amb el Cuny?
Sí, amb el Cuny. Sí, 10, a 9:45.
A veure si l'escoltem, el... tots pendents. Mas.
Però la idea és que aquesta setmana...
Pregunta, a vegades és difícil escoltar una resposta.
Qui entrevista aquí? A veure. En Cuny o...
És un monòleg. És un monòleg amb inserts del Mas.
Però hi ha una cosa, perdoneu, eh?
No,
és que jo estic encara parat amb una cosa. Per què hem de fer aquestes eleccions, si s'han de fer eleccions d'aquí 3 mesos?
Li acaba d'explicar, si no ho ha entès...
És que costa de seguir.
Truquem un de la CUP i que li torni a explicar. Ja està, ja està explicat.
No està explicat, no s'entén.
Els que som grans ens costa d'entendre.
No, ja ho hem entès.
Jo em costa molt.
Però per què les has de fer, aquestes?
Per comptar.
Però per què has de comptar?
Els que són independentistes dels que no.
Val, podem avançar sobre aquesta qüestió? Perquè el senyor Massalí, a vegades, li encanta quedar trabat amb un sac de... En fi, amb un cul de sac. A veure, digues, Marc.
Sí, deia, veiem a veure què en diu el president aquesta nit. Avui no ha volgut dir res a la sessió de control aquí al Parlament. De fet, li ha preguntat gairebé ningú, perquè tothom anava parlant de Grècia. I qui ho ha intentat per això ha estat Miquel Iceta, i el president ha fet un... Això no toca.
Baixant el to, una pregunta molt senzilla. A 81 dies del 27 de setembre, pensa presentar-se a la reelecció?
Senyor Iceta, amb la mateixa brevetat i també baixant el to, això no és el que jo respondré avui en el Parlament de Catalunya i no li oferiré aquesta resposta a vostè.
A 81 dies de les eleccions, amb l'agost pel mig, massa incògnites, massa incerteses, però una única responsabilitat, la seva.
Jo el que estic intentant per tots els mitjans possibles, crec que per altra banda normals, és donar-li el caràcter plebiscitari en aquestes eleccions sobre el tema de si a Catalunya hi ha d'haver un estat o no, perquè aquest és el compromís. Això és el que està pendent des de fa 2 anys i mig. Però vostès es van presentar en aquelles eleccions i estan asseguts en aquestes cadires amb un programa que deia dret a decidir. Això sí, deien de manera pactada. Ara ja ni de manera pactada, perquè ja estan renunciant vostès mateixos.
Ha estat el moment en què s'ha parlat d'aquest tema. En canvi, la majoria, com deia, parlant de Grècia, en el cas d'Albert Rivera, ha fet...
Albert Rivera, adelante, escuchemos Albert Rivera y cállense ya ustedes que manipulan todo, tío.
Ha fet un paral·lelisme amb Catalunya, en el sentit de dir que si Catalunya fos independent hi podria haver un corralito, perquè no té prou capacitat financera per anar a demanar deute, diguem, als mercats estrangers. I ho ha fet en base també a un informe del Consell Assessor per la Transició Nacional, que esmenta aquesta paraula, corralito. El president Mas li ha replicat dient que Catalunya, si no té liquiditat, és perquè ara mateix no pot recaptar els impostos, i ha dit que si Catalunya fos independent i no carregués el deute espanyol, és a dir, si no es posés d'acord Catalunya, si Espanya no reconeixés Catalunya i no fos una independència pactada i, per tant, no repartissin els deutes, Catalunya seria l'estat menys endeutat d'Europa.
Catalunya només té un banc que li presta diners, que es diu FLA, Fons de Liquiditat Autonòmica, perquè no ens presten diners perquè tenim més de 60.000 milions de deute públic i estem literalment rescatats pel propi estat. Si vostè no té la capacitat i la garantia dels dipòsits del Banc Central Europeu, senyor Mas, el seu projecte polític aboca a un corralito a Catalunya. Jo, senyor Mas, li pregaria que tingui en compte les conseqüències de la seva irresponsabilitat i de la seva política.
No hi ha ni una sola possibilitat que una cosa semblant a Grècia passi a Catalunya, des del punt de vista del corralito. Vostè em diu, vostès depenen del FLA, per una raó molt senzilla, senyor Albert Rivera, perquè resulta que els impostos els recapta l'estat espanyol. És de primer això, eh? No cal passar a segon d'econòmiques per entendre això. Qui recapta els impostos és qui té els diners. El País Basc no necessita FLA. Ni flu ni fli. No necessita res, perquè recapta els impostos. Doncs el dia que Catalunya recapti els impostos, no necessitarà ni el FLA, ni el fli, ni el flu. Si finalment es pot arribar a crear un estat a Catalunya i es fa d'acord amb l'estat espanyol, Catalunya tindrà un nivell d'endeutament alt. Perquè, evidentment, ens haurem de quedar una part significativa del deute espanyol, que és molt gran. Però, si al final això no es fes d'aquesta manera, jo li vull recordar que el deute que té Catalunya en aquest moment és 60.000 milions d'euros sobre un PIB de 200.000 milions. És a dir, seria el país menys endeutat de tota la Unió Europea.
Muy bien, Albert Rivera, ha estado brillante. Mientras que el otro, pues, evidentemente dice que no habrá corralito porque habrá corralet, como dicen los catalanes.
Hi ha hagut també una dialèctica animada entre el líder del Partit Popular, la líder del Partit Popular, i el... Que jo sàpiga encara no ha fet canvi de sexe, i el president Mas, no?
Sí, perquè Alicia Sánchez Camacho li ha tret el tema d'aquest llibre negre que ha presentat el govern, la crònica d'una ofensiva premeditada, recollint tots els greuges de l'estat amb Catalunya. Camacho ha fet el seu llibre, diguem, també. Es diu Crònica d'una una verdad ocultada, que avui l'ha ensenyat i també l'han repartit després.
Està basada en el cas de la Camarga?
No, vaja, no em parla de la Camarga.
Ah, com que m'has dit crònica d'una verdad ocultada, potser he fet un llibre del cas de la Camarga.
Aquest cap de setmana l'he tornat a escoltar el disco, eh? Tres sense Carla.
Sí que ho diu.
Deies Mar, perdona?
No.
No és de la Camarga.
No, no ha parlat de la Camarga, ha tret aquest informe, llavors se les han tingut al voltant d'això, i Artur Mas ha acabat traient a tretet a la conversa, perquè ha dit que el govern espanyol no vol dialogar amb Catalunya, i en canvi el seu dia, quan hi havia les treves, els alto el focs, sí que es va seure a parlar amb la banda terrorista.
Que locura.
Aquest document és el document de l'odi, de l'odi que enfronta els catalans amb la resta d'espanyols. Ple de manipulacions i ple de mentides, senyor president.
Veig, senyora Sánchez Camacho, que aquest document que ha fet el govern els ha entusiasmat. Estan picats, pel que veig, eh? Però desterri la paraula odi. Qui no té res a veure amb l'odi, tot això? En absolut. Té a veure amb la voluntat del govern de Catalunya d'explicar al poble de Catalunya, segons el govern, com es tracten les institucions catalanes i el poble de Catalunya i les persones de Catalunya per part del govern del PP en majoria absoluta.
Cap govern d'Espanya tindrà un diàleg amb ningú per trencar Espanya. I vostès no han aconseguit trencar Espanya. L'únic que ha trencat és la seva federació.
Un govern espanyol pot dialogar amb un grup terrorista i no amb un govern i un parlament democràticament elegits? Perquè el govern espanyol, i s'ha demostrat en diferents ocasions, i ho han fet diferents governs, ha arribat a dialogar amb ETA. Però, en canvi, perquè el govern català defensa unes determinades posicions polítiques, no s'hi pot dialogar.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do fins a on ha anat Artur Mas. També tenim documents de Núria de Rottenmeier.
Sí, perquè avui hi havia ambient una mica caldejat, la temperatura de fora potser hi ajudava, i hi ha hagut diversos moments en què la presidenta del Parlament ha hagut de renyar els diputats perquè parlaven, cridaven, deien coses mentre...
També tenen ganes de vacances, eh? Estan recollint els plomiers, les bosses...
No fan casal a l'estiu?
Tenen ganes de sortir. Ara he vist que el que es porta, pel que fa... La tendència a Varoufakis està calant força, i veig molt executiu, que abans anava amb maleta, que ara ja va amb motxilla. Ara veig que la motxilla està agafant molta força, per tant, ja no és tant plomier i maleteta, sinó plomier...
Pedro Sánchez, ja el recordo, anar, per exemple, als temps amb maletxilla.
Home, i Esquerra Iniciativa, hola, què tal? Us saludo. Ja m'hi poso.
Era més... era un concepte, el de la motxilla, més d'esquerres.
Sí, però Esquerra Iniciativa fa molt
però
temps.
Però ara començo a veure ja aquesta tendència, agafant fins i tot amb...
Centre-dreta.
Algú de Ciutadans.
Fins i tot amb gent de dretes, per exemple, bueno, no cal anar molt lluny en aquest...
els executius.
En aquest executius. Bloc on estem a RAC1, que hi ha tot d'executius de tot índole.
De tot tipus. No,
els veus amb la motxilla. I, per exemple, Moragas també ja va amb motxilla.
Sempre Moragas.
La motxilla val més que el meu cotxe, eh?
La motxilla està agafant... Jo ara que m'he de canviar el maletot que porto, dic que això potser que ens ho mirem.
Són amb rodetes, motxilles amb rodes, que també n'hi ha? No, són sense rodes.
Són com si fessin al col·le.
No, exacte.
Però més cares i més bones.
Exacte.
És com l'Ala Oeste, no sé si heu vist la sèrie, que surt el Josh Lehman, doncs, amb la maleta, perquè hi hagi vist la sèrie.
Una altra tendència és també sense corbates. Ara es van traient les corbates.
Sí. Ara també, Tsipras, fixeu-vos que anem a la moda que marca Syriza, eh? Ha caigut la corbata a tothom per anar... Per exemple, Josep Maria Bartomeu, no sé si heu pillat el...
Sí, rotllo Tsipras.
S'ha tret la corbata i va de xiripes. Va de xiripes.
Falta descordar-se un botó.
Exacte, i va de Tsipras, però amb ulleres.
Però el Rivera fa molt temps que va de Tsipras.
El Rivera també va de
Tsipras. Ha molt temps.
Sí, va amb presents ulleres, i a més amb...
El botó de dalt descordat, sempre.
I la motxilla, veig que m'ha quedat tipus Varoufakis. Ara falta que anar a veure algun...
Que vagi en moto.
Vagi en moto i el paquet sense casc.
Oriol Pujol anava amb moto, eh?
Però amb casc. En canvi, hauria de portar Oriol Pujol la dona sense casc.
Una rossa al darrere...
Però el Varoufakis és el Varoufakis, també. I el Montanyola també, el Roger Montanyola d'Unió. Avui al matí, de fet, quan he entrat al Parlament, me l'he trobat amb la moto.
Ara la moda serà... És que marquen tendència. Marquen tendència.
El que li interessa ara mateix al Twitter és dibuixos animats, dragons i mazmorres...
Ara hi anirem, perquè veig que és el tema. Abans, però, dèiem Núria de Rottenmeier, que és el que ha dit.
Sí, sentim alguns moments en què ha renyat diputats.
O la recentralització de les competències, on els consells de ministres cada divendres prenen decisions contra l'autonomia del govern de Catalunya o del món local. O contra l'incompliment reiterat d'infraestructures.
Un moment. El que diu han d'allà que marxi, eh? Sí, vigilin, eh? Vigilin.
Està plovent o què passa?
Tothom ha d'escoltar. I si molesta, doncs miri, tinguin la porta. D'acord?
Tirin la porta.
Aquí tenen la porta.
O incompliments reiterats d'infraestructures.
No continuï, esperi. Què pot continuar, senyor diputat?
O incompliments reiterats d'infraestructures pel capteniment del govern sobre aquest informe que marca aquesta situació difícil que estem sofrint els catalans i les catalanes. Moltes gràcies.
Estan aplaudint no les persones del públic, estan aplaudint els del seu grup, perquè senyalava el públic. I què? No. D'acord? Senyor conseller, pot respondre.
Gràcies, senyora presidenta.
La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Miquel Iceta del grup parlamentari socialista. No comenci, senyor Iceta, esperi que hi hagi silenci. Avui estem tots molt nerviosos.
Déu-n'hi-do,
No, clar
sembla
que sí.
Un col·le a última hora de divendres.
Un nivellet.
Hi ha la rumorologia dins aquest run-run que hi ha d'aquesta llista de la societat civil. Sí. Es parla d'Ariadna Oltra com a, en aquest cas, presidenta del Parlament.
Molt
i
moderar.
Núria de Gispert al puntcat.
Molt bé.
D'aquesta rumorologia que situen a Núria de Gispert, llavors... això sí, amb botes altes, allò que feia l'Ariadna, que anava amb unes botes altes i pantaló de tipus dominàtrix. Els tenia tots acollonits. Sí. A més, els tenia a un pam, amb unes cadires d'un pam, que estaven com si estiguessin assentats en una...
un xiquiparc d'aquell.
En una cadira d'aquestes de platja, doncs allà els tenia. I hi ha el possible canvi entre Ariadna Oltra i Núria de Gispert.
Quedarà fotut Xavi Coral, llavors,
Sí, el Coral. Massa alt, que s'ho mirin al puntcat, el Coral amb l'ual que és. I aquelles cadires que són per anar a pescar...
Els convidats,
Els convidats, si tenen gent, que els estirin, queden clotats allà a la cadira.
El Coral tindrà de fer com l'Aru quan feia de Núñez, que anava de ginoll. Tindrà d'anar con una ginollera i després ja quedarà l'estatura que li tocarà.
Molt bé comentat.
Sí, molt ben comentat, sí.
Aquestes solucions pràctiques.
Bé, tanquem aquest capítol pel que fa al que està a la sessió de control d'avui.
D'acord, sí.
No, dic, dic perquè tenim una altra qüestió a tractar i d'això se n'encarrega la Mireia Garolera. Per tant, com que anem una mica malament de temps, cosa estranya en aquest programa, ens ho explicarà la Mireia.
A veure, hola, què tal? Sí,
ja, hola de hola. Nou. Hola de nou. Segona qüestió que s'ha tractat avui al Parlament, el cas dels 11 del Raval. A veure, explica'ns. Es tracta d'aquesta coneguda ja, perquè ha estat molt anomenada, la cèl·lula del Raval. Uh-huh. Els advocats dels 11 immigrants detinguts l'any 2008, a qui es va condemnar a 6 anys de presó per preparar un atemptat al metro de Barcelona, han exigit avui al Parlament que reobri el cas. Després que aquest cap de setmana el periòdico va destapar que el testimoni que va ser clau per condemnar-los va mentir, segons el periòdico, i els advocats dels 11 del Raval, que han obtingut, en aquest cas, el suport d'altres forces com Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. Què és el que han explicat? Què és el que han dit, Mireia?
A veure, tindríem com una segona part del que vam viure a inicis d'any amb Ciutat Morta, si ho recordes, es va situar com a primera línia política un tema que ja estava tancat, no? I ha passat el mateix ara amb això. Què ha passat? El cap de setmana, com deies, el periòdico va portar noves informacions arran d'aquest cas, dient que el motiu per què s'havia encarjolat aquests 11 immigrants detinguts el 2008, doncs el testimoni que va fer que anessin a la presó, doncs tota aquesta gent doncs es havia basat en informacions totalment falses, per tant havia mentit. Això és el que desvetllava el periòdico el cap de setmana, argumentant cada una de les mentides que hi hauria hagut darrere d'aquest testimoni. A partir d'aquí aquí la CUP, David Fernández, el que fa és introduir el tema avui a la sessió de control al Parlament, preguntar-li, en aquest cas, al govern català, al nou conseller d'Interior, i després de la sessió de control, el mateix Fernández, al costat d'Esquerra i d'Iniciativa, doncs el que fan és fer una roda de premsa amb un dels advocats d'aquests 11 immigrants detinguts el 2008 i també amb un d'aquests immigrants detinguts. Tots ells doncs han aparegut al faristol del Parlament per explicar una mica quina és la situació i per denunciar el cas i per demanar que es reobri el cas, perquè diuen que ha sigut totalment injust que es condemnés aquestes persones, perquè es basava tot, com us deia, en un testimoni fals. Aquest és com el resum de com ha anat tot això i com s'ha colat la notícia avui al Parlament. Si et sembla, escoltem directament a l'advocat de les 11 persones, dels 11 immigrants detinguts, que és el Benet Salellas, conegut també per estar implicats en diferents casos els últims últims anys, i ell doncs ens ha explicat amb roda de premsa què és el que es pretén a partir d'ara.
Volem denunciar davant de la Fiscalia, amb les informacions que aporta el periòdico, que s'obri una investigació per fals testimoni contra aquest testimoni protegit, i que això, doncs, d'alguna manera conclogui en una condemna per fals testimoni que ens permeti, de forma absolutament segura, la reobertura del cas.
Recordem que aquest fals testimoni es va dir que era una persona infiltrada, primer dels serveis secrets francesos, després no es va acabar d'aclarir, que era un testimoni protegit, i que gràcies a aquest testimoni, aquestes 11, vull dir, gràcies en el sentit que ell, amb el seu testimoni, va afavorir que aquestes 11 persones, en aquest cas a través de l'Audiència Nacional, quedessin detingudes i quedessin empresonades.
Sí, sí, ell, Cínic Val, tant, que és com es diu.
Sí, 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 sí. Dic, per tant, en aquest testimoni que se l'ha buscat, se l'ha recercat, que se l'ha trobat a Londres, si no recordo malament, ell es contradiu en diferents qüestions relacionades amb aquest cas.
Clarament, dos periodistes han anat a Londres a trobar-lo, i a l'hora de preguntar-li per diferents aspectes del que va ser la seva declaració, com anar a l'Audiència Nacional, doncs han començat a veure que no concordava amb el que havia dit al llarg del judici. A més, Wikileaks, el 2010-2011, ja va començar a destapar informació que ja es veia o ja s'evidenciava que aquest testimoni, doncs, hauria mentit. Per exemple, ell va dir que formava part d'una xarxa jihadista, en aquest cas d'Al-Qaeda, i que ara actuava, o havia parlat en aquest cas amb la Guàrdia Civil perquè era un terrorista arrepentit i que per això denunciava aquestes 11 persones, perquè presumptament ell el que volia és salvar, en aquest cas, la societat catalana d'aquest presumpte atac terrorista que havia d'haver-hi al metro de Barcelona.
Sí, sí, ho recordo, perquè ha estat un d'aquells casos que sempre es posa d'exemple de la prevenció policial.
Doncs sembla ser que el simple fet de que ell formés part d'Al-Qaeda durant un temps, o de xarxes d'aquest tipus, doncs això mateix ja no concorda amb tota la informació que han pogut recaptar, en aquest cas, els periodistes, i que també des de Wikileaks ja es havia anat filtrant, perquè sembla ser que ell doncs no havia format part d'Al-Qaeda, sinó que se l'havia expulsat de Pakistan en un moment concret, en aquest cas perquè havia estat implicat amb el tràfic de persones i d'immigrants. Aquest és, per exemple, un dels punts que el periòdico ja desvella en aquest article. Al cap de setmana hi ha moltes més proves que també han anat recordant al llarg del matí. També el que apuntava, en aquest cas, Benet Salellas, que és l'advocat, recordem-ho, de bona part d'aquests 11 immigrants detinguts i que han estat engarjolats, alguns han sortit, els altres encara continuen a la garjola. El que ha dit és que darrere d'aquest testimoni fals que el jutge en el seu moment es va voler agafar, doncs, només amb la figura d'aquest testimoni, hi havia, doncs, la figura del ministre, en aquest cas de l'Interior, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, i que ell, el Rubalcaba, ja sabia perfectament que grinyolava aquest testimoni.
Sabem a través de Wikileaks, i sabem perquè és una evidència, que la pròpia Fiscalia, i per tant intuïm que els propis forces i cossos de seguretat de l'Estat, en aquest cas parlem d'una operació de la Guàrdia Civil, eren coneixedors de que aquest senyor no havia format part mai d'Al-Qaeda. I per tant, aquesta construcció que es va fer absolutament falsa d'un suposat grup terrorista que no existia al barri del Raval de Barcelona, responia a una voluntat policial i política determinada que s'ha de depurar.
És el reclam que feia en aquest cas el Benet Salellas. I, si et sembla, escoltem el David Fernández, en aquest cas com a diputat de la CUP i com la persona que ha volgut introduir aquest tema aquí al Parlament perquè es torni a posar a primera línia mediàtica.
Això és Guantánamo al Raval, i que s'ha permès políticament, jurídicament, mediàticament també, amb una irresponsabilitat òbvia de les grans capçaleres, i per tant el mínim exigible és la tria de reconeixement, reparació i garanties de no repetició. Això també és Ciutat Morta 2, un cas d'arbitrarietat policial en un context més excepcional, que és el jihadisme.
Molt bé, alguna cosa més?
Si vols, només apuntar que el David Fernández, com us deia abans, ja ha preguntat al matí a la sessió de control al govern sobre aquesta qüestió de si el govern català, en aquest cas, es voldria implicar d'una manera o altra en tot aquest cas. Li ha adreçat la pregunta al conseller d'Interior i això és el que ha respost.
Amb una investigació que no van portar els Mossos d'Esquadra, que va portar el cos de la Guàrdia Civil, i que respectem aquesta investigació i aquesta instrucció que es va portar a terme. I en aquest context, nosaltres el que hem de dir és: si hi ha noves proves, Si hi ha nous fets, si hi ha noves investigacions, el que pertoca és portar-ho a la justícia i recordar que l'article 458 del Codi Penal castiga el fals testimoni.
Jordi Genecas no es mulla massa, sí.
Amb això, i estaria d'acord amb el conseller, Benet Salellas ha dit que es portaria això a la justícia?
Sí, sí, a la fiscalia. Ara l'objectiu és que la fiscalia actuï i que a partir d'aquí doncs, es reobri la causa.
Doncs estarem al cas a veure què és el que hi diu la justícia. Mireia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Marc Martín Zemat, bona tarda.
Bona tarda.
RAC 1 centrat. RAC 1. A la nit a RAC 1.
Bona nit a tothom.
Analitzem els nous escenaris.
Han guanyat unes eleccions municipals i en canvi han perdut el bastió de Barcelona.
Això són les lectures aquestes que...
No, no és cap lectura, que ho ha dit l'Artur Mas.
A Convergència no li aniran bé les eleccions si anar bé vol dir mantenir els 50 diputats.
El principal triomfador, que és un triomfador amagat, que és el Joan Herrera.
Ara Iniciativa no hi és. Ara hi ha la de Colau, ara ja guanyem Barcelona.
Som a l'escenari de la notícia.
Anem en directe als Alps, també a París, a Alemanya, a Madrid, a l'aeroport del Prat.
Des del Palau Sant Jordi.
Estem en directe per RAC1.
Sentirem el testimoni de catalans que són al Nepal.
Obrim l'escenari al poble perquè...
Com sempre, volem sentir l'opinió dels oients.
Ens donen duro de quatre peles.
Jo fa 12 anys que estic al partit i veig la mateixa gent.
Que estem davant d'una criminalització de la revolta social.
Cada dia, de 9 a 11 de la nit a RAC1. Amb Xavi Freixas. RAC1. Tots som 1.
Vagis on vagis.
RAC1.cat.
Podcast, ràdio a la carta.
RAC1 en directe. Tots els extras.
Tots els extras de RAC1 a RAC1.cat.
Tots som 1.